Benvinguts i benvingudes a la Biblioteca d'Alexandria, el programa, com sabeu, dedicat a la novel·la històrica, i parlarem de la història local, universal, i també t'informarem de les novetats i de les curiositats. Com ja us vàrem dir, la nostra intenció és fer un recorregut per la història de forma cronològica. Avui viatjarem a l'antic Egipte i ho farem amb la novel·la escrita per Naguib Mahfouz, Akhenaton, el rei heretge, un dels faraons, de fet, més fascinants. I en acabar, el Quim us presentarà una de les últimes novetats literàries pels que sou entusiastes de la història. També entrevistarem a Felip Masó, arqueòleg i egiptòleg i director d'Arqueonet, que ens explicarà millor com va ser el regnat d'Akhenaton, anomenat l'heretge. Ja ho veieu, eh? Akhenaton, el rei heretge, de Naguib Mahfouz, una novel·la que explora la vida i el regnat d'Akhenaton, un faraó de l'antic Egipte conegut pel seu intent d'introduir el monoteisme a través del culte del déu Aton. Qui va ser aquí, Akhenaton, i què va governar? Quan? Molt temps, oi?
Molt temps, sí.
Aviam, explica'ns.
Bon dia, Lídia.
Bon dia.
Bon dia. Bé, Akhenaton va ser un faraó que va governar durant el Regne Nou, que també és coneguda com el període més esplendorós de la història de l'antic Egipte, ja que és un moment en el qual trobem l'imperi egipci. El Regne Nou, o també, com comentàvem ara, l'època imperial, és un dels períodes més ben documentats de la història de l'antic Egipte i que es caracteritza per ser el moment d'una gran centralització de l'administració. Es produeix també un gran desenvolupament del comerç i la gran expansió territorial que culmina durant aquest període, domini egipci de la zona de Palestina i de Síria, i amb el qual doncs es troba un gran contrincant, el que serà doncs l'antagonista d'aquest imperi egipci, que és l'imperi hitita, amb el qual doncs hi ha un gran enfrontament que també culminarà amb un faraó posterior, que és Ramsès II, que hi ha un gran enfrontament, que és la batalla de Kadesh. Però bé, com avui molt bé deies a l'inici, estem parlant d'un personatge, Akhenaton, molt, molt, molt controvertit, però que el trobem durant aquest gran període. El poder del faraó en aquest moment, en aquest regnat, sobretot ja del seu pare, de Menofis III, el poder del faraó comença a disminuir a mesura doncs que el poder i també la influència dels sacerdots d'Amon comencen a guanyar protagonisme, d'acord? Els sacerdots d'Amon, en aquest moment, Amon és el principal déu, diguem-ne, de la religió egípcia. És un déu creador, un déu celeste, de fet era el déu patró de la ciutat de Tebes, i estem parlant de que aquests sacerdots del temple d'Amon a Karnak doncs tenen un gran poder econòmic, dominen més de 60 ciutats, tenen 80.000 treballadors. Penseu que Egipte en aquell moment tenia uns 2 milions d'habitants, doncs 80.000 ja només treballaven per aquest temple, no? I això doncs ja demostra una mica la gran importància que tindrà i que té aquest temple durant aquest període. Podríem dir que estem parlant d'un estat dintre d'un altre estat, d'alguna manera. Per tant, doncs, trobem un faraó que comença a perdre poder i, per l'altre, uns sacerdots que el guanyen i molt, sobretot gràcies a aquestes riqueses, aquests atributs que arriben d'Orient, de les possessions egípcies d'Orient. Bé, de fet, Akhenaton i també la seva ciutat, la ciutat que va fer construir, ja que va voler allunyar-se de Tebes i va fer construir una nova ciutat que seria doncs una miqueta el lloc on posaria doncs de relleu la seva nova religió.
És que ho va canviar tot, aquest home, no?
Tot.
Va canviar tot?
Tot, tot, tot. Doncs va ser redescoberta per l'arqueologia al segle XIX. I gràcies a les primeres excavacions que van tenir lloc a Telamarna, aquesta nova ciutat que va fer construir, aquesta nova capital, Akhenaton doncs, va emergir i es va construir doncs, un mite al voltant d'aquest rei, d'aquest faraó. Es van doncs, començar també a crear quadres, poemes, anuncis, òperes, inclús pel·lícules, que tractaven doncs, tot el tema amarnià. I també, com no, novel·les.
Déu-n'hi-do, perquè, esclar, novel·les en deuen haver moltes d'Akhenaton, no? El que passa que, a veure, sembla ser que la que parlem avui és de les més notables, no?, del Naguib Mahfouz, que, clar, jo estava mirant aquest senyor, a més, era, va ser guanyador del Premi de Literatura, va escriure molt aquest senyor, a més, eh?
Sí.
I amb el tema de creant, amb la seva trajectòria, va crear, va fer, vaja, diferents llibres, no?, antics, ficticis, perquè, clar, hem de comentar que el llibre té la seva part fictícia, lògicament,
correcte,
perquè entra dintre de la novel·la, no? Però, clar, en el context de la inestabilitat política i l'amenaça que suposa el fonamentalisme islàmic i el posterior assassinat de Sadat el 1981 a mans dels extremistes, Mahfouz presenta el 1985 la novel·la d'Akhenaton. És curiós, no?, tot això.
Exacte, sí, sí. Clar, és el que tu molt bé dius, no? Utilitza el passat egipci,
exacte,
per explicar també un fet del seu present.
De fet, l'original en àrab, perquè l'escriu en àrab, però l'original,
sí,
utilitza un llenguatge corànic on descriu un Akhenaton digne d'admiració per seus idealismes i incapaç, és veritat, de mantenir el poder militar. De fet, Quim, Akhenaton té algun significat? O la paraula Akhenaton té significat? O és així?
No, no, no. De fet, Akhenaton, primer cal dir que no era el seu nom de naixement.
Bé.
Ell li van posar, vaja, quan va néixer, el nom de Amenhotep.
Amenofis.
La part, diguem-ne, la conversió en grec seria Amenofis, no? I serà, doncs, a partir del quart any del seu regnat que es decideix canviar. Es diu que aquí ja es radicalitza, les seves idees religioses es radicalitzen i es canvia el nom per Akhenaton. Akhenaton.
Que la ciutat, sí, també es dirà així.
Sí, la ciutat es dirà Akhetaton.
Akhetaton.
Sí, que vol dir l'horitzó d'Aton.
Que maco, per això.
Sí, veritat, de fet, Akhenaton, de fet, el primer que farà durant el seu regnat serà dedicar un gran temple a Karnak al seu déu, Aton. I li posarà el nom de Khemphaton, que vol dir ell ha trobat Aton.
Oi, ho veieu com és fascinant? Bueno, és brutal. El que passa que, de fet, quan llegeixes, te n'adones també que a la novel·la hi ha un personatge, que és el Horemheb, que és el militar que restaura l'Egipte del caos, i aquest era general d'Akhenaton.
Correcte,
però
sí.
Però després va ser general...
Sí, d'un dels seus successors, que va ser el Tutankhamon, exacte.
Perquè
el famós
Tutankhamon. Perquè et va saber navegar bé,
Molt bé, sí, sí. És, diguem-ne, d'aquests personatges, igual que un altre personatge que també surt a la novel·la, que és Ai.
Ai, sí.
Sí, que va ser el visir d'Akhenaton va ser Ai, seria el seu canceller. Doncs també, posteriorment, durant el regnat de Tutankhamon, també tindria el mateix títol i inclús doncs, es divindria faraó. Una vegada mort Tutankhamon, el succeeix primer Ai i llavors Horemheb.
Déu-n'hi-do. Sembla que, voler dir que en aquesta novel·la, que el futur d'Egipte no és d'Akhenaton, no? Que encara que no ho diu, identifica realment el president Sadat, assassinat?
Sí, sí? Clar, ell, aquesta novel·la, que com tu molt bé deies a l'inici, utilitza un viatge a l'antic Egipte,
sí,
per explicar un fet del seu present, que era aquest perill que suposava doncs, el fonamentalisme islàmic, per ell, el Sadat li van donar el Premi Nobel a el Sadat de la Pau als anys, a finals dels 70 per als acords de pau que va signar amb Israel a Camp David.
Ah, sí?
D'acord? Sí, sí. Llavors, esclar, ell era un pacifista i ell relaciona el Sadat, que era pacifista, amb Akhenaton, que també el considera un rei pacifista, i acaba abandonant els temes militars, perquè durant aquest període d'Akhenaton sembla ser que va descuidar la política exterior,
sí,
i totes les possessions d'Orient, egípcies, comencen a perdre's a favor dels hitites.
Això està molt ben explicat en el llibre, eh? Perquè, de fet, quants anys va regnar Akhenaton?
Uns 17.
Déu-n'hi-do, eh? Sí. Per això.
17 anys. Van ser molts. Sí, sí, van ser molts. Molts. Per un faraó que es considera revolucionari, heretge, doncs, bé, de fet, quan estudies una mica les fonts i també la història del llarg dels 3.000 anys d'història de l'Antic Egipte, veus que tampoc es diferencia molt de la resta de faraons. El que volia aquest rei, no crec que volgués fer un... perquè durant el seu període, el seu regnat, tampoc es van abandonar del tot el culte a les divinitats tradicionals. Sí que instaura un rei principal, un déu principal, perdó, Aton, però s'ha demostrat arqueològicament que la gent del poble segueix doncs adorant els déus de tota la vida, a Isis, al déu Bes, a la deessa Tueris, o Tauret, bé, el que serien els déus, inclús el propi Amon.
No. Inclús, de fet, hauria de ser una mica místic aquest rei, no? Perquè,
sí, diguem-ne no? Que utilitza la religió per enfortir el poder.
Sí.
Diguem-ne que el que buscava era fidelitzar la seva cort. A la seva cort sí que es veu que el seu entorn, diguem-ne, proper, sí que haurà de jurar fidelitat a la nova divinitat, a les noves creences, però el poble no. Fins al punt que, per exemple, molta gent que vivia a la seva capital, aquesta nova capital fundada, dedicada al déu Aton, doncs porten noms tradicionals. Per exemple, s'ha trobat gent que es diu Ptahotep, que vol dir que l'arrel està dedicat al nom. Els antics egipcis posaven el nom del déu del lloc on naixien. Doncs hi ha un Ptahotep, hi ha un Tutmosis, és a dir, fa referència al déu Tot, el déu del saber. Vull dir que això ens demostra que realment aquesta radicalitat que les fonts egípcies posteriors, doncs, inclús doncs, intentarà borrar de la memòria aquest faraó, doncs no van ser tals.
A mi el que m'ha agradat és l'enfoc que li dona l'escriptor en el llibre. Uh-huh. És a dir, és curiós com entra dintre d'aquest període històric, però explica'ns aquesta manera d'entrar de l'autor, no? De com ens fa conèixer aquest període, de quina manera. És un relat curiós, no?, d'entrevistes.
Correcte, sí, és correcte, exacte. Dic, la trama principal gira al voltant de Mirimon, exacte, el protagonista, sí, que és un cronista i un fill d'un noble que vol conèixer la veritat del que ha passat durant el regnat d'Akhenaton. I gràcies als contactes doncs, del seu pare i una carta que li escriu, doncs s'entrevistarà amb 14 personatges, tant homes com dones, que van tenir rellevància durant el regnat d'aquest faraó. Entrevista, per exemple, el sumà sacerdot d'Amon, a Ai, aquest que comentàvem, que era el visir,
sí,
però en el llibre és el seu tutor.
En el llibre és el seu tutor, sí.
És el seu tutor i també canceller. I llavors a Horemheb, que és el cap de l'exèrcit, també entrevista Tuduepa, que era una esposa d'Amenhotep III i filla del rei de Mitanni, un aliat d'Egipte, a Mirirra, que era un sacerdot d'Aton, a Bintu, que era el metge personal del rei, a Tutu, que era el ministre de missatges a Akhenaton, i la última entrevista, la més potent, és Nefertiti.
La
gran esposa reial.
La gran esposa, que també, bueno, quan llegiu el llibre us n'adonareu de detalls molt interessants, també, tu. De fet, l'obra en si ens porta aspectes molt claus, no? Penso, molt importants, perquè ens toca tot el que és la revolució religiosa, perquè, com tu bé comentaves, ell vol portar el monoteisme, no?, endavant. I, clar, totes les creences tradicionals del politeisme és com si provoqués a tot el seu entorn, perquè, com tu has dit, aquests 80.000 sacerdots, has comentat?
Treballadors
que estaven...
Que estaven sota el domini dels sacerdots.
Dels sacerdots. Per tant, això és un enfrontament bastant important.
Correcte.
I, clar, evidentment genera conflictes. Jo penso que haurien d'haver personatges que haurien jugar a les dues bandes, no?, una mica.
Correcte.
O com ho veus, això?
No, tens tota la raó. I, de fet, com a cas curiós, hi ha un personatge que esmenta en el llibre, en una d'aquestes entrevistes, que és Tutu, que és el ministre de missatges, que era com una espècie de ministre d'exteriors.
Exteriors.
D'acord? I s'ha demostrat a la nova ciutat, aquesta nova capital que funda Akhenaton, doncs es va trobar un arxiu de tabletes escrites amb escriptura cuneïforme,
sí,
que pertanyien a cartes enviades de reis d'Orient que li enviaven al faraó demanant-li regals o doncs, fent peticions vàries, no? I amb aquesta, amb una d'aquestes cartes, es veu que, que moltes ciutats ja es comença a veure doncs, que el faraó comença a deslligar-se una mica d'aquestes zones, diguem-ne.
Sí.
La influència hitita comença a guanyar pes.
Clar. No, digues, perdona.
Ah, no. I Tutu sembla ser que és un d'aquests personatges que jugarà a dues bandes.
Ah, això.
Sí, per què? Per un cantó és el ministre d'Exteriors, però potser no li passava tota la informació que calia al faraó, perquè aquest tal Tutu era un... s'ha especulat que podria ser un aliat dels hitites, també.
I després, la seva continuació potser és la que es deu veure més clar, que jugava a dos bandes, no ho sé. Això s'hauria de mirar.
Exacte,
sí.
Exacte.
Escolta, i com afectava amb la vida familiar? Perquè, bueno, Nefertiti, per lo que anem veient, adorava a Kenaton. Això està bé, però sí. A les filles, al seu entorn, com afectava aquest monoteisme o aquesta forma d'enfocar la seva governança, el seu govern? Com afectava? Com anava això?
Realment...
Perquè la mare, déu-n'hi-do.
Sí. Eh? Bueno, clar, aquí la mare de Kenaton, sí, que és la reina Ti,
sí,
se la descriu molt potent.
Uf,
sí.
I tant.
Molt possessiva, de fet, molt... De fet, només cal dir la primera entrevista, que
sí,
sense
sí,
fer
sí,
massa
sí,
spoilers,
sí, sí, sí,
doncs el sumar sacerdot, la culpa de totes les creences que tindrà el seu fill, li dona tota la culpa a la seva mare,
sí,
ja que és la inductora d'haver influenciat el seu fill amb aquestes noves creences, no? Amb aquest nou déu Aton. Bé, que no és nou. A l'antic Egipte ja feia molts mil·lennis que estava ja, que s'adorava Aton, perquè Aton és el déu del sol en la seva màxima esplendor.
Sí.
És el disc solar. La seva forma és el disc solar.
Sí. Però es deuria adorar, en aquell moment, amb altres déus.
Sí, correcte.
Clar,
és
perquè
un
ara,
déu...
en aquest moment, el que volem és el monoteisme, i en canvi, si Aton ja hi era,
sí,
però hi era compartint, suposo, altres déus.
Correcte. És un déu secundari, amb altres, com tu molt bé dius, amb altres déus, però que ja al final del regnat de Menofis III ja comença a prendre rellevància.
Bé.
Però tot i això serà per desmarcar-se de la influència dels sacerdots d'Amon. És a dir, el que fa aquest rei és donar protagonisme a un culte solar que llavors també identificarà amb la monarquia, és a dir, divinitza la monarquia una altra vegada com en època de les piràmides, és a dir, el faraó és l'únic, de fet, un dels títols que tenia aquest rei, Akhenaton, és l'únic que entén la naturalesa de Déu. És un títol que ja surt, apareix, es troba a les piràmides, als textos de les piràmides. I era un títol que portaven els faraons d'aquest període tan esplendorós com l'època de les piràmides. Doncs el que vol fer Akhenaton és desmarcar-se d'aquesta influència que tenen els sacerdots d'Amon, donant rellevància a un nou culte solar que identifica amb la seva figura i la de la seva família.
Ah, de fet, diuen que també havia tingut alguna visió, no? Es havia sentit influenciat,
sí,
o que havia...
Sí, sí, exacte. Clar. De fet, sembla ser que se li apareix.
Se li apareix
amb
sí,
somnis. Sí, aquí el llibre, doncs, surt...
Oh, és que és molt maco,
descriu,
sí.
Descriu, doncs, a aquests moments d'aparició i bé, doncs...
De totes maneres, és clar, tot això també ens porta a un altre conflicte, no? Que seria el conflicte amb el seu entorn, és a dir, amb l'exèrcit, amb els bueno, sacerdots, la paraula potser seria sacerdots,
correcte,
amb la qual encara que regni durant 17 anys, no eren tot flors i violes.
No.
I que la cosa no... Pels que sabem, o ens agrada la història, sabem que no acaba d'anar del tot bé, perquè... Com molt bé has dit tu, comença a oblidar l'exèrcit, es dedica només... Fins i tot diuen que passejava pel poble, no?, amb la seva dona, amb la seva...
Sí,
no?
I que, sí, sí.
Era tot... Jo penso que era un no et diré un missionari, no?, com un Jesucrist del moment, no?, a Passomi, no? Però que, clar, no veia realment els conflictes que hi havia al seu entorn o no els volia veure. Com anava això?
Bueno, diguem-ne, jo crec que sí, el que passa que... Una cosa que és molt interessant, has dit, és això que posa en escena aquesta nova religió.
Sí.
La seva ciutat serà per posar en escena aquesta nova religió. I, de fet, les antigues processons dels déus tradicionals la substituirà pel seu recorregut que farà del seu palau al temple principal de Ton, que es trobava al centre de la ciutat. Doncs cada dia aquest recorregut feia doncs, que la gent pogués admirar el déu vivent.
Clar.
El Déu vivent. És a dir, que és una substitució de les processons tradicionals. Per tant, doncs, aquí trobem un faraó que, de fet, és l'únic intermediari entre Ton i la resta de la gent.
Bueno, això hi ha alguna monarquia que em sembla que també s'ho pensa.
Sí. No cal anar tan lluny, oi?
Oi, oi. No, no, però Mahfouz utilitza aquesta figura de Kenaton per reflexionar, no? Sobre el poder, sobre...
Correcte.
Bueno, hi ha una cosa que a mi, i actualment també passa, aquesta resistència al canvi, no? També. I en aquests moments, resistència al canvi, en aquell moment, clar, havia la història, pues, però... El de la resistència al canvi és important. I després sobre tot el que són les creences i l'autoritat, no?
Uh-huh.
Això també és un punt de reflexió.
Vull dir,
no hem canviat gaire, segons quines coses.
Totalment.
Oi? No sé. A veure, Quim, aquesta novel·la ens parla de religió, de poder, de lluita. Reflexionem sobre això que comentàvem ara, no? Sobre aquests temes universals.
Sí, i tant. Doncs mira, és una novel·la que jo diré bàsicament tracta temes sobre la religió.
Exacte.
Com tu deies, el poder, la lluita entre l'antic i el nou ordre.
Clar, perquè és que et volia preguntar, a veure, havent llegit el llibre, i llavors com que sempre t'agrada indagar una mica raona més, tampoc era un sant, Kenaton?
No.
Perquè l'estem posant, ara aquests moments estem, no idolatrant, però l'estem posant doncs, en un lloc doncs, més aviat místic, bona persona,
correcte,
sentiments, però després llegeixes i dius, home, bo del tot, perquè per mantenir-se poder 17 anys només amb la religió,
algú
tenia que fer.
Correcte, tenia l'exèrcit, evidentment, i en feia l'ús, segurament. De fet, està testimoniat també que hi ha una petita... Envia tropes també al Pròxim Orient per esclafar una rebel·lió. El que passa que no envia les necessàries, però vull dir que igualment fa ús de la força i també té un cos policial a la ciutat doncs, que, i la seva guàrdia personal,
clar,
evidentment, i utilitzarà el poder coercitiu per mantenir-se la...
Clar, és que és així, perquè si no, no tothom s'entén.
I tant.
Escolta'm una cosa, abans que vingui, bueno, que vingui, que entrevistem el nostre invitat, per què no ens presentes la novetat literària, Quim?
Sí.
Perquè això és, a mi m'agrada aquesta part, també.
Molt
què ens expliques?
Bé. Doncs mira, avui us porto un nou llibre de Martí Gironell, que es diu La muntanya del tresor, que està editat per l'editorial Columna, i és una història que passa a un dels símbols catalans més importants, la muntanya de Montserrat.
Oh, a mi m'agrada molt aquest escriptor. Digues, digues.
Sí, doncs quan el 1936 va esclatar la Guerra Civil, l'abadia de Montserrat es va transformar, vaja, en hospital, en impremta i en lloc de refugi. I el protagonista sembla ser que és un episodi bastant desconegut.
Sí.
I ell ens va estar explicant doncs, que bé, va començar a preguntar al seu entorn si coneixien aquesta història i tothom doncs, no en sabia res del que havia passat a Montserrat. Doncs bé, el protagonista de la història és en Benet,
sí,
i gràcies a l'ajuda de Fra Cervera, que és el monjo més veterà que hi havia al monestir, començarà a entendre una mica tots els esdeveniments que l'envolten. És una novel·la que hi trobarem aventures, amors i descobriments.
Molt bé. Muntanya del tresor, és així? D'editorial Columna?
Correcte.
D'en...
Martí Gironell.
Perfecte. Doncs va, a comprar-la, que després en podríem parlar algun dia.
I tant.
L'invitat d'avui ha estat molts cops a Egipte, de guia i d'arqueòleg. Parlem amb en Felip Masó, que és director d'Arqueonet. És especialista en història del Pròxim Orient, antic i egiptòleg. Ha escrit llibres com Història Antiga i Persa i ha escrit multitud d'articles en revistes com la National Geographic. Quim, què me'n dius més?
Mira, va. Sí, és llicenciat en Història Antiga i Arqueologia per la Universitat de Barcelona i la seva especialitat és l'arqueologia del Pròxim Orient Antic. Com a arqueòleg ha treballat a la Universitat de Barcelona, a La Corunya, fent excavacions a Síria, amb la Hebrew University of Jerusalem i la Universitat Complutense de Madrid a Tel Hatzor i el Ministeri d'Antiguitats de Jordània a Jereix. També va ser professor de la Universitat Autònoma de Barcelona d'Història de l'Art Antic i també Medieval. És autor de nombrosos articles sobre història antiga i arqueologia en publicacions com National Geographic, Sapiens, Arqueo, Història i Vida, i autors de llibres de grandes civilitzacions com Mesopotàmia, de National Geographic, Història de l'Antiga Pèrsia i La Tierra de Canaan, que és la de les últimes publicacions. I actualment treballa com a professor arqueonet d'Història Antiga i com a guia cultural de viatges.
Bueno, jo ja el tinc clixat, perquè vaig a la universitat i faig història antiga i em sembla que d'aquí no gaire em veurà amb alguna de les seves assignatures. Sí. Bueno, bon dia, Felip.
Hola, bon dia a tothom.
Bon dia.
Gràcies per la presentació. Deixeu-me un parell d'aclariments, perquè el César, el que diu el César, jo soc tot el que heu dit, excepte egiptòleg. Egiptòleg no me'l puc considerar com a tal, perquè per ser egiptòleg doncs cal fer uns estudis i un doctorat en egiptologia i en aquest cas no ho és, però tret d'això, per l'altre, doncs tot correcte i molt agraït per la presentació.
En aquest programa, Felip, hem parlat de la novel·la de Naguib Mahfouz, de Kenaton, sí. El rei hereje. Ens podries explicar una mica així, grans trets, qui va ser aquest faraó? Que també se'l coneix com el rebel, oi?
Exacte, és un dels faraons més interessants de la història d'Egipte, perquè tots tenim al cap doncs, a Rameses, a Cleopatra, a Tutankamon, i a Akhenaton també, però és un personatge mal conegut i fins i tot injustament classificat o titllat d'això, de dreta, que sí que ho podem pensar que ho és, però en realitat és un faraó que va molt més enllà d'això. És un faraó que va regnar al segle XIV abans de Crist, durant la famosa dinastia XVIII, això vol dir el Regne Nou, que és l'època de la màxima expansió d'Egipte, però a diferència, per exemple, del seu pare, que va ser el gran faraó Amenhotep III, les seves inclinacions per la política internacional no eren tantes. En aquella època el seu pare ja havia consolidat tot l'imperi egipci i aleshores ell es va, diguem-ne, centrar més en un enfoc més intimista de la seva persona, per un caràcter que desconeixem exactament com era, però que podem deduir que tenia un sentiment religiós molt, molt específic, molt, molt, molt més això intimista que la resta de faraons, segurament que el va portar a canviar gran part de la tradició egípcia, començant per la mateixa religió, que la va, com comentarem, transformar totalment, però també, no només la religió, sinó també l'aspecte plàstic de les imatges que fins ara eren tradicionals d'Egipte, o fins i tot també el canvi de capital. La capital tradicional, que durant molts anys havia sigut la gran ciutat de Tebes, on ell va néixer, doncs, degut a aquesta nova mentalitat que hi va impulsar, va decidir abandonar la ciutat i fundar-ne una de nova, una nova capital, on pogués desplegar tota la seva nova ideologia religiosa basada en el concepte del déu solar, del déu Aton, un déu que en realitat ja existia. De fet, a vegades es pensa que Akhenaton es va inventar el déu Aton, però aquest déu ja existia, és un dels molts, de les moltes manifestacions del déu solar que tenia Egipte, però que ell la va doncs, enaltir com a gran i pràcticament única divinitat existent en tot Egipte.
Però, de fet, ell... Realment se'l va considerar un revolucionari? Tu creus que va ser així?
Sí, això segurament sí, perquè, a veure, pensem que Egipte és una civilització amb una religió de centenars, ja milers d'anys en aquella època d'existència, on el més normal, com en totes les religions, era la multiplicitat de divinitats, és a dir, el politeisme, i cada cop un faraó, pràcticament podem dir que de la nit al dia volgués dur a terme una reducció de tot aquest panteó a la seva mínima expressió amb una sola divinitat, que finalment no ho va aconseguir, va intentar-ho, però no ho va aconseguir. Però, evidentment, això va ser una gran revolució per la mentalitat i per la gent d'Egipte. Sí, però també hem de relativitzar-ho perquè d'Egipte no ho sabem tot i no sabem en gran part com funcionava el dia a dia de la gent. En aquest cas estem parlant de les altes esferes polítiques i religioses. I sí que és veritat que Akhenaton va manar tancar els grans temples de molts déus d'Egipte, especialment dels grans déus del moment, que eren Amon-Ra, però això no vol dir que la gent no continués adorant els déus tradicionals. És a dir, la idea que tenia Akhenaton era intentar canviar el sistema religiós, ho va aconseguir dintre de la seva mínima esfera d'influència, que és la seva pròpia família i els seus més propers allegats, però el gran gruix de la població, evidentment, no el va seguir, va continuar amb la seva tradició de tota la vida.
Clar. Creus, Felip, doncs, que Akhenaton bàsicament va fer aquesta revolució per consolidar el seu poder?
No ho sabrem mai perquè ho va fer. Jo crec que no era una qüestió tant de poder, perquè el poder ja el tenia, i era faraó, era legítim, fill del gran Amenhotep III, per tant no tenia que reivindicar la seva posició política, però sí que devia tenir alguna cosa en el seu, diguem-ne, interior, alguna cosa que li maldava per dintre, que veia que allò que li havien explicat, que amb el que havia crescut i amb el que havia cregut fins ara, pues, no era el que ell creia que havia de ser. Ell el podem considerar un profeta, un impulsor d'una nova mentalitat religiosa, al igual que tots els altres profetes que han trencat amb la religió que hi havia en aquell moment i van reivindicar una religió nova. Per tant, és un pensament no tant de reivindicació política, sinó de reivindicació de que allò que en aquell moment funcionava, ell no ho veia clar i que ja que tenia les eines i el poder per fer-ho va intentar canviar-ho. Jo crec que és una visió més personal, que mai podrem accedir realment ni a la seva psique ni, evidentment, als textos, perquè no els han conservat, però per el que ens ha arribat, jo crec que és una qüestió més d'això, d'un plantejament intimista, interior, de la seva raó de ser, de pensar, escolta, això així no anem bé, he tingut una revelació, o jo crec que això ha d'anar d'una altra manera, i ja que tinc el poder de fer-ho, doncs intentem-ho.
És com si veiéssim dos Akhenatons, Akhenaton místic, com dius, que abans comentàvem, Akhenaton militar, per dir d'alguna manera, no? Perquè, clar, amb 17 anys entenc que ell, amb aquest misticisme, era una part important de la seva vida i del seu entorn de família, però, clar, aquí parlàvem abans una mica que va descuidar, o sembla ser que va deixar una mica tot el tema militar, no?, en el seu entorn.
Sí, sí, clar, per dur a terme tot el que va fer Akhenaton, que en el fons tampoc no va viure tants anys, com per exemple Ramesses II, ell havia de fer la feina que havia de fer, diguem-ne, ell tampoc sabria quants anys viuria, no? Però amb el temps que va viure va fer moltes coses sí. I no podia abarcar tots els àmbits, i la seva prioritat era la religió. Sí que és veritat això que us deia, que el món del Pròxim Orient en aquell moment, en principi el seu pare l'havia estat bastant consolidat, però la presència de potències orientals com els hitites o els mitànics amenaçaven les fronteres d'Egipte. I sí que és veritat que Akhenaton fa alguna campanya, o en el seu regnat hi ha alguna campanya documentada per intentar frenar els primers avenços d'aquestes potències, però no destaca per això. És un intent de frenar una possible expansió sense masses grandiloqüències, diguem-ne, sense masses grans gestes militars, però un intent de mantenir les fronteres que el seu pare havia fet per assegurar que mentre durés el seu regnat ell pogués dedicar-se a aquesta transformació política, religiosa, artística que va dur a terme. Penseu que, clar, va construir una capital nova de zero. La ciutat de Amarna és una ciutat absolutament construïda de nova planta i ràpidament, perquè, clar, s'havia de fer de zero i traslladar la capital, traslladar doncs, la nova seu religiosa, els seus adeptes, tothom havia d'anar a viure allà i tot això requeria temps, requeria esforços i no podia estar en tants fronts oberts com l'aspecte militar i l'aspecte polític a la vegada.
Ara que esmentes, Felip, la ciutat de Amarna, tu ja has estat bastantes vegades com a guia,
sí,
oi?
Sí.
Ens pots explicar què en queda i com era aquesta ciutat?
És una ciutat realment molt diferent. Primer de tot, clar, a Egipte nosaltres estem acostumats quan anem a veure temples i tombes, que és el que més queda. I el fet en si de veure una ciutat és una cosa espectacular, perquè a Egipte pràcticament ciutats no s'han conservat, s'han conservat molt poquetes. I això ja és un gran què. Però el fet mateix aquest que us deia, que Amarna s'hagués de construir de zero i ràpidament, va ser un tipus de construcció bastant diferent de les que habitualment es podrien fer a Egipte. A Egipte sabeu que el material de construcció bàsic bàsic és el Tubot, i la Dobe en castellà, amb el qual es pot construir ràpidament qualsevol cosa, però també es requereix un manteniment constant perquè, si no, el Tubot es torna a convertir en fang. A Marna va haver-hi dos tipus de construcció, una construcció que era amb aquest Tubot i l'altra construcció que era dels temples amb pedra, però no amb les pedres grosses que estem acostumats a veure a piràmides o als temples de Karnak o de Luxor, sí, sinó amb unes pedres més petitetes, fàcils de transportar per una sola persona, que es diuen talatat, i que eren com una mena de trencaclosques, de manera que, fraccionant les dimensions de les pedres, tu podies transportar fàcilment aquests blocs i construir edificis singulars, relativament grans, en poca estona. Això va facilitar aquesta construcció ràpida, però a la vegada, quan la figura de Genatón va ser menystinguda i va començar la contrarrevolta, per així dir-ho, la ciutat de Marna va ser desmantellada amb la mateixa rapidesa que es va construir, per la mateixa cosa, perquè era ràpida a construir i fàcil de destruir. Per tant, avui en dia, quan hi vas, el que queda és una ciutat que ha estat excavada durant pràcticament 40 anys i per un equip dirigit per Ken Wicks, d'arqueòleg, per un altre arqueòleg, i queda poc, la veritat. Queden la cimentació dels edificis. El que sí que queda és les restes del palau i les restes del temple de Genatón, el temple de Ton, i sobretot el que sí que queda també és la tomba mateixa de Genatón, on es va enterrar durant la seva mort, que és una tomba realment interessant, molt interessant de veure, perquè hi ha escenes úniques en tota la representació de l'art egipci.
O sigui que vols dir que està totalment descoberta, o sigui, no queden temes pendents per...
Sí, sí, ui, i tant que queden, sí, sí. És a dir, està descoberta la localització, està molt excavada, estan els edificis, bé, més o menys es poden distingir fàcilment els edificis i les avingudes, sí, però no, queda una tasca ingent encara per treballar.
Perquè era molt gran aquesta...
Sí, cobria una extensió bastant, bastant àmplia, sobretot perquè, a més, no només cobria l'extensió pròpiament de la ciutat oriental, de la banda oriental, sinó que també s'extenia per la ciutat occidental, cosa que bastant estranya en el moment de l'època d'Egipte, perquè Egipte normalment s'ocupava la banda oriental. En aquest cas, ocupava una extensió... Hi havia unes esteles, sí, frontereres, que anomenen, sí, i la seva extensió total era d'uns 20 quilòmetres de banda a banda del riu, diguem-ne. No vol dir que tot estigués ocupat, però els límits d'aquesta ciutat eren uns 20 quilòmetres de longitud.
I hi ha una pregunta que sembla que ens la fèiem també una mica. Per què va desplaçar-se la ciutat una mica a la contra de lo que s'estava habituat, no? Se la van dur, sí. Per què? Justament per fer diferent de tothom o per algun motiu...
Això és prou habitual quan hi ha un canvi significatiu a la història d'Egipte, un canvi dinàstic, un canvi de família regnant, alguna cosa... Pot passar que es traslladi la capital. Això va passar en el Regne Antic, per exemple, la capital tradicional era Memfis, al Baix Egipte, al costat, diguem-ne, del Caire. Després, durant el Regne Nou, es va traslladar a Tebes, perquè la dinastia regnant sorgia de Tebes. La dinastia XVII era els prínceps d'abans i van consolidar la seva dinastia i el seu poder a Tebes. I dintre d'aquest Regne Nou va haver-hi aquest episodi on Akhenaton, sortint de Tebes, se'n va anar a Marna, més que res per intentar... Clar, és molt difícil fundar una nova religió, una nova visió del món en un lloc tan tradicionalment i tan... on la religió tradicional està tan fermada. Sí. Has de marxar d'allà i crear un espai zero on tu puguis explotar i expandir el teu nou concepte sense cap mena d'influència ni de la gent, ni tampoc dels sacerdocis, ni tampoc tenint tots els temples dels déus que recorden constantment quina és la tradició local, no? Per tant, has de fugir, diguem-ne, d'això i crear un lloc nou.
Molt interessant. Sí, sí. Mm.
Clar, ell també encara ho vesteix més. Ell diu que se'n va anar d'allà i aleshores va seguir sense cap destí fixe i que aleshores una visió divina li va dir que en aquell lloc concret és on havia de fundar la capital. No?
Sí, va tenir una visió, sí, sí.
Ah, exacte,
sí,
va tenir una visió de Ton que li va dir que aquest seria el lloc on podia desenvolupar tota la seva nova mentalitat.
Parlaves de la tomba de Kenaton, sí, però no s'ha trobat la seva mòmia, oi?
No, la seva mòmia no s'ha trobat. S'ha trobat la tomba, que, com us deia, és molt interessant pels relleus i les escenes que conté, que són úniques. Es va trobar també el seu sarcòfag, el sarcòfag de granit, i després, segurament, el que va ser el seu ataúd, diguem-ne, més intern, similar al de Tutankamon. Però és una suposició, no és del tot cert, però és un sarcòfag on es va esborrar el seu rostre i es va esborrar el seu nom amb un exercici que s'anomena Natio Memoria, és a dir, intentar eliminar la personalitat del difunt perquè no tingui, diguem-ne, descans etern. I és molt probable que aquest taüt, que s'havia descobert a la tomba K55 de la Vall dels Reis, doncs fos possiblement el sarcòfag de Genatón, tot i que la mòmia no s'ha trobat mai. No? Segurament per un acte de bandatge, també d'intentar desposseir de tota la seva immortalitat, doncs el van cremar, el van destrossar, el van endalatjar.
D'acord. Una pregunta més personal. De tots els descobriments que has fet al llarg de la teva vida com a arqueòleg, quin és el que recordes amb més emoció?
Home, clar, no ho sé, hi ha molts, perquè sí que hi ha alguns que són una mica més interessants, però, per exemple, jo recordo, abans de dedicar-me professionalment, jo anava amb el meu pare i el meu oncle per Vall-llobrega, amb una finca que tenia el meu oncle, i caminant a més, doncs allà per un tancat, vaig veure un tros de ceràmica, el vaig agafar, i res, 15 passes més enllà vaig agafar un altre tros de ceràmica.
Ostres.
Mentre el meu pare i el meu oncle anaven xerrant, jo anava jugant amb les ceràmiques i fins que van encaixar l'un amb l'altre. I vaig dir, hòstia, que xulo.
Ai, trencaclosques.
Això va ser la primera cosa que em va així com interessar de tot això. Hòstia, mira, com un puzzle, no? I a partir d'aquí, aleshores, ja va començar una mica la carrera i potser com a cosa culminant, per dir-ho d'alguna manera, quan vam estar a Síria a finals dels anys 2000, dels anys 90, perdó, vam estar excavant una ciutat d'època síria, però que també tenia unes tombes d'època hel·lenístico-romana, i bueno, vam tenir la sort de trobar una tomba intacta d'aquest període amb un sarcòfag de ceràmica molt, molt, molt ben fet i amb una dona al seu interior amb dos unguentaris, dos petits alabastrons, pots d'alabastre per contenir perfums i la dona
Hòstia,
que hi ha allà. Doncs...
Ostres,
sí, el que passa és que, sí, és veritat, el que passa és que jo entenc que, per exemple, Egipte sigui fascinant perquè realment és que entres en una tomba i tu trobes tot intacte com si ho haguessin de posar. Però no sempre és així. Jo, per exemple, aquesta tomba, fins que no vam trobar a la dona, per entendre'ns, sí, el que vam trobar és una mica de l'esquelet i tot cobert de sobre. Per tant, la sensació és emocionant, perquè estàs excavant una tomba intacta, però no té l'espectacularitat, diguem-ne, visual d'entrar en un recinte amb totes les mobles col·locats i tot ben posadet i tot ple de pols. Això és una altra... L'excavació d'Orient, normalment, que és un treball més, són excavacions molt de sorra, molt de tobot, on no acabes de tenir una visió general de tot el conjunt fins que no ho has excavat tot. Per tant, diguem-ne que visualment és menys espectacular que qualsevol troballa d'Egipte, però l'emoció és la mateixa o més.
Ara ens cal que trobis la Nefertiti. Què et sembla?
Ara
anem. Aquí sí que hi ha.
Bueno, hi ha moltes grans troballes de l'egiptologia que encara queden pendents.
Clar.
Que Nefertiti és una i Cleòpatra
és una altra, sí.
Exacte, i tantes, sí.
I quin és
no s'acabarà mai, això.
I quin és el teu llibre de capçalera, Felip?
Bueno, mira, de fet, n'he tingut diversos, clar, al llarg de la història n'he tingut diversos de la meva vida, però així és com vaig començar a interessar-me d'una forma una mica més seriosa per això, que era encara un adolescent, hi ha un llibre que sempre he llegit moltes vegades que es diu Los últimos secretos del Valle de los Reyes, d'un autor que es diu John Romer, i que és l'aventura de la descoberta de la Vall dels Reis. I és fascinant perquè escriu molt bé, ell no és egiptòleg, però és un escriptor molt, molt competent i ha escrit molts llibres d'història i d'investigació històrica, i la manera com ho detalla, la manera com parla de quan es van descobrir des de mitjans del segle XIX fins avui en dia, bueno, fins avui en dia no, perquè els anys 90, aquest llibre, 80, però fins al moment més recent, doncs et fa viure realment com si fossis tu l'arqueòleg que va allà a excavar i trobar-te tu les tombes i els tresors. És un llibre que recomano molt per tothom, i aquells que els agradi l'egiptologia i els grans descobriments, doncs aquest és un llibre fenomenal.
Hi ha una cosa que no t'he preguntat, però com que em queda el pap, te la vull preguntar. Vaig estar remenant Arqueonet. Escolta, explica'ns breument aquesta empresa, que vaig veure que fèieu tallers, que fèieu conferències, viatges... Bueno, em vaig quedar enganxada en allà pensant, oh, quina meravella. Bueno, a més, ara veig que us aneu a visitar el museu recentment obert,
sí,
no?
Sí.
Explica'ns una mica com funciona aquest Arqueonet, sí, no? Aquesta empresa que teniu.
És una empresa de divulgació cultural que ja fa uns 15 anys que funciona i que ens dediquem, doncs, això, a fer cursos, xerrades, seminaris i també viatges, tot des d'un punt de vista històric, però històric no només de història antiga, sinó d'història antiga, medieval, moderna, contemporània, antropologia, religió, etc. Fins i tot fem cursos d'història de cuina, és a dir, fem tot
història
el que sigui una mica l'àmbit. Sí, la història de la cuina. Tenim un professor que és un xef, que aleshores ens explica coses sobre la cuina. En aquests moments estem fent la història de la cuina mexicana, des dels mexiques fins avui en dia. No? I aleshores pues, anem fent una mica l'evolució de la cuina, en aquest cas de Mèxic, però també ho hem fet a moltes altres civilitzacions. Mm-hmm. La idea és això, és ser un centre de divulgació històric.
Però està a Barcelona...
Està a Barcelona, sí, està a Barcelona, al carrer Sepúlveda, i aleshores des d'allà doncs, tenim la part de l'activitat teòrica, que és l'aula, i després l'activitat pràctica, que són les sortides i viatges que fem doncs,
sí,
per tot
sí,
el món.
Sí, sí, se'n feia la boca aigua, de... oh, sí, per favor.
Sí.
No, és que en feia...
Són viatges molt macos.
No, és que vaig veure que ho teníeu bueno, molt bé, que et venien ganes de començar a pensar de fer alguna cosa, però bueno, tu...
Quan vulgueu, sou benvinguts.
Sí, senyor. Escolta, moltes gràcies, Felip, i moltes, bueno, per estar aquí amb nosaltres. Estaríem molta estona parlant amb tu, perquè, a més, és que té una veu radiofònica. No trobes que té una veu radiofònica? Ai, sí, de veritat.
Ah, mira, que bé.
Sí. I, bueno, i moltes gràcies a tots i a totes per escoltar-nos. I, bueno, us informem que si us agrada la novel·la històrica podeu venir al Club de Lectura que fem a la Llar del Llibre a Sabadell el pròxim 27 de novembre. Com es diu el llibre, Quim?
Les Mujeres de Troia, de l'autora Pat Barker.
Un dia en el Felip el podríem invitar que vingui.
Ui, tant.
S'ha de deixar,
I tant, seria un plaer.
Doncs, moltes gràcies. Recordem el llibre Akhenaton, el rei heretge, de l'autor Naguib Mahfouz. Bon dia i fins la propera. Gràcies.
Fins la propera, gràcies.
Adéu, bon dia.